Dietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Moment del tietisme de la ràdio catalana, com m'agrada a mi aquest moment. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com vas? Doncs
pues com sempre, estupenda, ja t'ho dic.
Passa fred aquests dies o no?
Doncs pues una mica sí, eh?
Sí, eh?
Sí.
Ara en parlarem del temps.
Molt bé.
Ah,
sí? Sí? Mira que bé.
Sí, sí, sí. Consol Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tu?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Setmana de fred, també?
Una mica, però a mi m'agrada el fred.
Sí? Ets de fred?
Sí.
Jo, si ets d'hivern, d'estiu...
I surto a passejar i tot que em doni l'aire a la cara.
Que bé. Carme Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. I pues, al contrari, a mi m'agrada la calor.
A tu t'agrada la calor?
A mi m'agrada la calor.
Sí, ets fredolica,
sí,
suposo.
Sí, bastant.
Sí, eh?
Bastant.
Hem passat
bastant,
malament
bastant
aquests dies.
Però bueno, es té que passar. Principalment, ara.
Avui ja sabeu que sempre, cada setmana, portem un convidat de luxe. El d'avui sovint l'haureu pogut veure a TV3, concretament explicant-nos les previsions del temps. Eloi Cordomí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, mira, amb l'estiat. Bé. Ja saps on has vingut avui?
De moment hem fet una xerrada molt agradable. Molt agradable.
Gràcies, gràcies. Estàvem
esperant per entrar, o sigui,
ja veurem cap on...
No ho sé, com evolucionarà això.
Rosa i trista un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat en fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa.
Eloi, que ens has triat aquesta cançó, aquest clàssic de Joan Manel Serrat, cançó de matinada.
Sí. A veure, clar, jo venia a la secció de les tietes, no?
Sí.
Llavors he pensat una cançó que m'agradés, que pogués estar en consonància, que tots poguessin comentar, i veig que sí, que l'he triat bé, perquè l'estàveu cantant totes.
Eren cançons d'aquelles de caset, el cotxe, no?, dels pares.
Sí, sí, no és una cançó de la meva època, però sí que és una cançó que he escoltat més endavant, i és una cançó que ara mateix em provoca com una nostàlgia, i sobretot pensant una mica en la situació que estem vivint de la crisi climàtica, el canvi climàtic, em transporta en un món del passat on encara això no passava, i em transporta com un món autèntic, no? Una postal d'un poble, una descripció d'un matí... És una sensació molt agradable que ens emet aquesta cançó relacionada amb això. I mira, he pensat que podia ser un bon moment per recordar-la.
Va, ara que ens parlaves de l'emergència climàtica, anem a abordar una mica el temps. Quantes vegades t'han dit aquests dies... Ostres, Eloi, quin fred! Nevarà a cotes baixes? No ha nevat a Barcelona! Tot això que...
No,
m'he de gust escoltar tant.
A veure, és gestionable, eh? És a dir, sí, ho hem comentat moltes vegades. També he estat el primer que he fet bullir l'olla des de fa una setmana, que estic fent bullir l'olla dient que el dilluns o que el cap de setmana havia deixat la temperatura i que havien d'arribar nevades en llocs així estranys. I ja m'agrada que es comenti, perquè vol dir que la gent li interessa i està pendent del que diem. M'han dit moltes vegades, però sempre com amb educació i amb... ningú s'ha fet pesat, encara.
Això que deies, no?, que la gent li interessa a Catalunya, per què ens interessa tant el temps? Perquè som... Tots som molt meteoròlegs. Exacte, som tots una miqueta meteoròlegs, no?
Mira, jo tinc una teoria pròpia, i és que a Catalunya les aficions i els interessos que tenim depenen molt del temps. És a dir, hi ha molta gent que diu, no, és que a meteorologia a Catalunya hi ha molts microclimes diferents, uh-huh, i tenim molts tipus de temps, que si les boires, les tempestes, sí, això crea els aficionats a la meteorologia. Però després hi ha tota una sèrie de gent que està interessada en la meteorologia.
Solataires, per exemple.
Exacte,
no?
Que és perquè tenim aficions que hi depenen. Per exemple, el català estàndard, què li agrada? Anar a buscar bolets a la tardor, anar o esquiar o trepitjar neu amb raquetes a l'hivern, necessitem que plogui a la tardor, que nevi a l'hivern, ens agrada anar a la platja a l'estiu, a la primavera ens agrada anar a fer passejades ara sota els fruiters florits a Aitona, no? També necessitem que hi hagi un tipus de temps concret. A més, vivim en un lloc on el clima és benigne, hi ha molta gent que circula en moto. Fem moltes coses a l'aire lliure i això fa que ens interessem, ni que siguin directament, pel temps.
Si anem enrere, Eloi, quan vas tenir clar que volies dedicar-te a la meteorologia?
Quan tenia 11 anys.
És de debò?
Sí, sí.
Uau,
11,
sí,
11
que
anys.
Clar.
Sí, sí, però va ser arrel d'un treball de l'escola, era l'assignatura de català, i havíem de preparar un tema que ens interessés, una exposició oral, i l'havíem de preparar durant tot l'any per fer l'exposició a final de l'any, del curs. I ma mare em va dir, escolta, i per què no parles dels núvols, em va dir. I llavors vaig començar a mirar llibres de núvols, i dic, pues, escolta, això sembla interessant. Em va venir a les mans el llibre del Picó, i el Picó té aquesta capacitat de transmetre la passió per la meteorologia, i me la van encomanar. I és veritat que veníem també d'una època que no sé si recordeu, l'any 94 va ser molt famós pels incendis.
Sí.
Ah, sí.
Per desgràcia.
Jo ara visc a Palau i llavors passava els estius a Palau, Palau Solità i Plegamans, mm-hmm. i allà va haver-hi un episodi que en teníem molts a prop i em va afectar una miqueta. Jo, el 94, soc de 83, per tant tenia 10 o 11 anys, no? Mm-hmm. I llavors, des d'allò, sempre em fixava si havia de ploure o no. Per tant, ja hi havia alguna cosa que m'estava interessant.
Vas treballar i estudiar l'hora, que a mi m'ho xiva sí. tot. I no tothom... Com? Que a mi m'ho xiva tot.
Ah, sí.
Aquella gent d'allà.
Hòstia, s'han estudiat molt, eh?
Sí, sí, sí.
Home, ho procurem.
I hi havia gent al teu voltant que et deia que això de treballar i estudiar l'hora... No?
A veure...
Com anar, això?
És real, és així. És a dir... Les coses han canviat molt respecte al moment que jo estudiava. Han passat potser 20 anys, no?, que era bé, i les coses han canviat bastant. En aquell moment, clar, jo no em vaig poder centrar al 100% en la carrera com m'hagués hagut de fer. O sigui, jo vaig fer la carrera de física i és una carrera difícil. I sempre dic que no totes les ments estan capacitades per entendre bé la física. La meva no ho està del tot i llavors em vaig haver d'esforçar molt per aconseguir-ho. És així. Vull dir, les ments brillants entenen en profunditat tots els conceptes físics. A mi em va costar una miqueta més. I llavors, suposo, com que no m'omplia el 100%, doncs vaig començar a diversificar una miqueta. I una de les coses que vaig haver de ser, doncs, posar-me en el camp de la meteorologia ja a nivell professional. I això em va fer allargar més temps la carrera, però vaig gaudir molt de tot el que feia, del que estudiava i del que estava treballant. I no me n'empenedeixo, eh?
Recordes la teva primera predicció a
TV3?
Sí.
Sí? Sí, però va ser molt suau. La meva entrada a TV3 va ser molt suau.
Sí?
Perquè vaig començar fent substitucions al 324, però només posant la veu a les 6 de la matinada a les Cròniques del Temps.
Suau a les 6 de la matinada?
No, amb suau em refereixo. Vull dir, no em vaig posar davant de la càmera a fer el Telenotícies, vespre. Llavors era primer posar la veu, després aparèixer el dia de Nadal a les 6 del matí també, el 324. Uh-huh. I així successivament, fins que un dia et trobes davant d'una càmera presentant l'espai del temps de la Telenotícies. Però ha estat progressiu.
Ara de seguida donem pas a les tietes que seran elles qui et preguntin abans, però a mi em queda molt curiositat saber com us organitzeu els meteoròlegs de TV3. És a dir, hi ha un especialitzat en cada matèria o com funciona això?
Crec que t'han robat la pregunta.
Mira.
Mira. T'han robat la pregunta. Cadascú té les... Sí, se sent més còmode en un àmbit concret, no? Uh-huh. El Tomàs Molina és el rei del Telenotícies Vespre i és el rei dels xascarrillos i de ser simpàtic. I llavors el Tomàs Molina, el xascarrillo que té cada dia amb el Toni Cruanyes, doncs és una cosa pròpia que només es produeix allà. Uh-huh. Francesc Mauri, doncs, és un tio una mica més estricte, li agraden molt les dades, per tant, el Telenotícies Migdia, doncs, té un espai molt ben delimitat. A mi m'agrada molt, per exemple, el format més de magazín. I llavors jo últimament he pretat una mica més per fer els magazins. I llavors vaig fer el Tot es mou quan estava a la tarda. Uh-huh. I ara que hem passat el matí, doncs continuo. I és el que més he fet, eh? Vaig estar una temporada fent el cap de setmana també, però a mi el que més m'omple és el magazín, que pots fer a tot. Pots fer la meteo, pots explicar amb un aire distès les coses que passen, pots fer reportatges directes. És molt variat.
Va, que no els hi vull aixafar més la guitarra. Laura.
Mira, jo tinc curiositat. O sigui, no teniu el mapa davant, no? El teniu en un costat?
Oh.
Com ho feu?
Jo no, jo sóc molt afortunat. I
el tens
jo,
davant.
Jo veig el mateix que veus tu, com fem la previsió de temps.
Ja. Però fa molt temps això o
no,
sempre
això depèn
així?
Del plató. Per exemple, el plató del Telenotícies sí que és un plató virtual. Uh-huh. Amb la qual cosa vol dir que estem en una sala tota pintada de verd. I hi ha un decorat virtual que no veiem o que l'intuïm, i llavors nosaltres tenim uns projectors que projecten com en verd clar i verd fosc el que està veient l'espectador. I uh-huh. això és el que ens guiem a la
nostra punta. Té que ser difícil, no?
Sincerament és complicat. Així com abans era això, però en dues dimensions, és a dir, era una paret verda. I llavors tu tenies dues televisions al costat i miraves cap on miressis, veies bé el que estava assenyalant, i l'últim que pensaves és que estaves en un decorat virtual. Val? Això era en dues dimensions. Ara, quan ha afegit la tercera dimensió i el decorat és virtual en tres dimensions, tot això s'ha complicat una mica i sí que ens ha...
fastiguejat una mica.
Sí, sí, la veritat és que no estem al 100% còmodes amb aquesta, amb aquest format. I en canvi el programa Estic Jo, el Tot es Mou, ens van comprar aquest estiu, ens van comprar una pantalla gegant que compartia amb molts altres programes, vull dir, està molt amortitzada aquella pantalla.
Bueno, mentre et vagi bé.
Però va superbé, feia posar en un lloc els mapes, en un lloc les càmeres en directe, en un altre lloc les fotos, i allò és una meravella. Sí, sí.
Consol.
A vegades a mi em sembla que es dedica més temps a parlar del temps que ha passat,
sí,
que el que vindrà, que de fet el que ens interessa. Per què creus que a casa nostra és tan difícil fer una previsió a més de 3 dies vista?
Mira, el que em deies de que es dedica més temps al temps que ha passat a vegades que el que vindrà. Clar, l'espai del temps s'ha convertit en un petit programa. O sigui, no és només la informació de servei que oferim, sinó és un petit programa de meteorologia o de medi ambient. Per què? Perquè moltes vegades la gent ja mira l'espai del temps sabent el temps que farà actualment, no? Perquè l'has vist al mòbil, l'has vist, hi ha mil mitjans diferents que t'estan bombardejant constantment del temps que farà, i llavors, en realitat, ja vens una mica amb la feina feta. Per tant, hem d'oferir alguna cosa més. I allò més és, doncs, aquella imatge de la natura que explica per què estem tenint aquest tipus de temps, o les conseqüències que té, doncs, la sequera sobre la natura, i això és el que intentem fer amb l'espai del temps, és a dir, ampliar una mica aquest vessant ambiental. I em deies per què no podem preveure el temps a més de 3 dies, no?
Sí, és que a les nostres contrades sembla que sigui molt difícil comparat amb els Estats Units, per exemple, no?
Sí.
Que fan una previsió a X dies, molt més llunar, i es compleix. Jo no sé si és per qüestions geogràfiques, com has comentat abans, o...
Mira, sí, què? Segurament si visquéssim a les Illes Britàniques els canvis de temps serien molt més matemàtics. Déu-n'hi-do com ajustem, però tot és molt més matemàtic. En canvi, com que estem al Mediterrani, per exemple, el canvi de temps d'aquests dies, aquest fred que ha arribat, les nevadetes que vam tenir ahir, que hi colserol i això, l'ha provocat una borrasca minúscula, minúscula, que s'ha posat entre Cerdanya i les Illes Balears com podia haver estat entre les Illes Balears i València. I aquest petit canvi de posició que els mapes del temps van canviant dia a dia canvia totalment el pronòstic del temps. Per tant, quan tenim situacions que arriben del Mediterrani, és molt difícil preveure més enllà de 2-3 dies perquè et trobes que hi ha molts desajustos, sobretot això, perquè les borrasques són borrasques despistades, les que arriben aquí, no són les clàssiques que circulen per latituds més altes, i llavors això ens complica la vida.
Mira, arran del que et deia la Consol, Eloi, suposo que en un món hiperdigitalitzat, tots tenim a l'abast, ho deies, un programa o altre, o el mòbil que ens diu el temps. Una, quina fiabilitat té allò? I dos, com ha influït això a l'hora de fer les previsions del temps a TV3? Perquè si intueixo que si ja sabem el temps mirant el mòbil, és una mica el que deies, no? Vosaltres el que feu és explicar el per què.
Sí, exacte. La fiabilitat és màxima, és a dir, el detall d'un pronòstic que t'oferirà el telèfon mòbil no t'ho podré donar mai jo. Perquè t'oferirà un detall d'hora a hora quin temps farà. I llavors això s'està basant en uns models... i fa una interpretació directa, diu directament el temps que marca aquest model. En el cas dels meteoròlegs fem una interpretació d'aquests models i hem de generalitzar una miqueta més. Per tant, jo crec que la gràcia està en trobar l'equilibri, és a dir, mirant l'espai del temps entendràs el perquè de les coses, com llegir el diari o llegir els titulars. Si tu llegeixes un diari o estàs atents al teu notícies amb el desenvolupament que això es fa, entendràs el perquè de les coses. Si només et quedes amb... Si només t'interessa el titular, doncs escolta, agafa el mòbil i acabaràs abans.
Carme.
Bueno, m'heu aixafat la paraula, la pregunta. Però val, sou tres meteoròlegs. Ara comentaves tu pel dematí...
Sí.
Mauri pel migdia.
Som més.
Bueno, però entén-me, vull dir que sou fixes, per exemple, els principals.
Els, hi ha la Gemma Puig, també.
La Gemma Puig, sí.
També tens raó.
Dona, a mi és del cap de setmana.
Soy una dona.
Tenim
que anar a favor, sí. No, però vull dir que si de bon dematí us trobeu, us reuniu per parlar de que sabeu el que parlareu cadascú o no, o cadascú és independent de l'altre.
Mira, tots, menys jo, treballen a la mateixa redacció.
Val.
Jo sóc l'ovella negra del grup.
No, simplement.
Tots els meteoròlegs treballen a la redacció d'informatius. I allà, típicament, hi ha entre dues, a vegades tres persones, segons el torn. O a vegades una sola persona, per exemple, al cap de setmana. I llavors, al torn del matí, doncs sí que hi ha la Gemma Puig, el Néstor Gómez, que és el redactor que es fa les coses del portal de notícies, i el Francesc Mauri, per exemple. I llavors allà, en el moment de fer el pronòstic, doncs, es posen comú doncs, totes les diverses opinions que puguin haver-hi. I jo el que faig és vaig trucant de tant en tant, dient, ei, que estic aquí, què en penseu d'això? Perquè si no et quedes una mica aïllat. I com que estic treballant al programa, informatius i programes de la tele són dos edificis diferents. Per tant, jo estic en un altre edifici, que forma part també del mateix recinte, però físicament estic a distància d'ells.
Acostumeu a estar d'acord o...
Mira, ahir... Ara t'explicaré una cosa que va passar ahir.
Digues, digues.
Oh, ahir... Ara, mira, primer et poso en situació. Digues. Hi ha una teoria del Tomàs Molina, diu, el Mauri no s'equivoca mai. Mm. Tomàs Molina sempre diu això, Mauri no s'equivoca mai. I ahir vaig gosar portar-li la contrària al Mauri.
Que es...
I què ha passat? I què ha passat? Que el Mauri no s'equivoca mai i tenia raó ell.
Ah! Molt bé i molt sincer de dir-ho, eh?
No, era una discussió sobre el pronòstic d'aquesta tarda, no. Que semblava que hi havia més núvols i potser més pluja. Jo deia que podia passar això, el Mauri deia, ho pintava més clar. I què ha passat?
De moment, no, esteu... Sí.
De moment.
Mauri no s'equivoca. Encara, però si tens raó.
Sí.
Val.
Ens parlaves també, Eloi, del canvi climàtic. Això ha afectat a l'hora de les previsions?
Sí.
Sí?
Sí, clar, ens estem trobant un clima diferent al que hi havia abans. I...
Però també la interpretació s'ha fet més complicada? Perquè pot és a dir, la variació és tan abrupta com per canviar...
Sí, perquè, mira, per començar, l'atmosfera té més energia. És a dir, si l'atmosfera és més càlida, té més capacitat de retenir vapor d'aigua, i això fa que les pluges puguin ser més torrencials. Ja, només per començar amb això. Llavors, si estem tenint un clima propi d'altres latituds, vol dir que també haurem de conèixer millor el clima d'altres latituds que no és la que estiguem aquí. Per tant, estem com tropicalitzant el clima, uh-huh. I això ens fa, a vegades, anar una mica perduts, fins i tot, en algunes situacions. És real. Vull dir, ens han sorprès situacions que... Sobretot a vegades això, per la intensitat de les pluges. Ara ens sorprèn, per exemple, que pugui estar tants mesos amb aquesta falca anticiclònica, uh-huh. Gairebé, que setmana sí, setmana no, tenim al damunt i que impedeix que puguem tenir allò temporals de pluja. Per tant, el temps està canviant i, per tant, la manera de treballar nostra també.
Ara en parlarem de la sequera abans, però més que canvi climàtic, a mi m'agrada parlar d'emergència climàtica. És reversible?
No. No, és a dir, hi ha una inèrcia molt gran i el que som a temps és d'estabilitzar una miqueta la corba de les temperatures, no? Estabilitzar una miqueta el clima, però estem al límit d'un punt de no retorn, com si diguéssim. I és probable que fins i tot aquest punt ja l'haguem superat. I aquest punt és el moment... Allò quan els científics insisteixen en dir no, hem d'intentar que la temperatura del planeta no superi el grau i mig. Uh-huh. El grau i mig és aquesta temperatura, aquesta xifra que s'ha posat com a punt de no retorn, en el qual doncs, es desestabilitzen tants sistemes que es pot fer incontrolable tot plegat. Llavors ara estem arribant a aquest punt, el que podem intentar és treballar al màxim en comú per fer que hi hagi una estabilització al voltant d'aquest punt perquè no se'ns en vagi de les mans. Llavors, encara hi som a temps a intentar estabilitzar una mica, tot i que tinc la sensació que cada vegada...
Què és el que s'ha de fer per estabilitzar això?
Canviar radicalment la forma de fer.
I que tu creus que es pot fer? O sigui que volen fer-ho?
O volem?
Jordi.
No, és qüestió nostra. Entre tots ho hem de fer. Si
entre
no...
tots ho hem de fer, però el canvi va molt més enllà de reciclar, d'agafar l'autobús. Clar, va molt més enllà. Molt.
Imagino que...
És que el que podem fer...
Profund.
Sí.
Jo penso que el que podem fer... disculpeu. El que podem fer a peu, les persones que anem a peu, són una sèrie de coses, però ja no depèn de nosaltres, sinó que depèn de tot això que els envien cap amunt, cap avall...
Sí, i depèn també... És que, clar, el tema de la crisi climàtica és tan transversal, afecta tants àmbits diferents. Jo crec que una de les coses, per exemple, que més ens falta ara mateix és temps. Temps a la vida per poder fer una compra responsable, per poder saber... és a dir, per conèixer tot el lloc que ens envolta, jo crec que és important dedicar-li una miqueta de temps i actuar d'una manera una mica més responsable. Què ens està passant? Que no tenim temps i marxem de cap de setmana de pressa i corrents per poder tornar a ser dilluns aquí. No tenim temps i anem a comprar totes les coses al supermercat quan podíem haver anat a comprar coses de proximitat.
De proximitat a on?
Què vols dir, on?
Els mercats.
Si no és al mercat, a la plaça, al mercat.
Quilòmetre zero, allò que se'n diu quilòmetre zero.
Eh? que es diu Quilòmetre Zero, i on està?
Marcat.
Al costat de casa teva.
Marcat.
És sobretot una mica posar interès d'on ens arriben, per exemple, les coses que comprem.
Bueno, i també depèn... Jo, per exemple, vaig a comprar i no agafo bosses de plàstic. Jo m'emporto les meves bosses de roba.
És un gra de sorra. Sí, és a dir, és una d'aquestes accions que...
Però qui hauria... ho fa? Qui ho fa?
Però això no hauria de ser això no hauria de ser el canvi, això hauria de ser el present ja. Jo crec que això ho fa molta gent, el tema de no portar bosses de plàstic, no agafar bosses de plàstic. Uh-huh. Sí, però tu vas a comprar i no, les bosses teves les agafes de roba, però acabes fent una compra amb segurament una quantitat de plàstic immensa, no?
Bueno, exacte.
Llavors, per què? Perquè estem anant a un supermercat que ens ho donen ja tot resolt i probablement si tinguéssim una mica més de temps, una mica més de recursos o haguéssim decidit com organitzar els nostres recursos d'una manera diferent... podíem dedicar-nos, doncs, no sé, anar a buscar a aquell pagès que ens oferís les verdures de no sé on i aquell carnisser que ens oferís la carn que serveixi per netejar els boscos, que els animals hagin fet una funció en el bosc, etc. Saps? I jo crec que hem de tancar el cercle en aquest sentit una mica millor.
Crec que és molt complicat,
És que abans, Eloi, jo recordo, jo tinc bastants anys, de que fora dels mercats hi havia les pageses.
Sí.
Ara no en trobes. Desgraciadament no en trobes.
És això. És a dir, el sector primari el tenim castigadíssim.
Exacte.
I és això, estem maltractant el sector primari, que és el sector que ens dona de menjar, i és, a més, el que cuida el nostre paisatge i el nostre entorn. Llavors, pel bé de tots...
Tindríem que anar més, perquè és que, a més, inclús la fruita és més bona per al sentit de que la cullen al temps degut, no ara que te la cullen, te la posen, m'imagino que diuen, amb neveres o amb congeladors i les menges. Abans jo menjava fresons a partir del mes d'abril o maig, ara n'hi ha tot l'any.
Sí.
Ara quins fresons són?
Sí, sí.
Passa, i les taronges, que les obres d'aixeques.
Jo parlo dels fresons perquè és una fruita que m'encanta. I abans és que menjàvem un fresó i vull dir, jo ja dic que a casa meva teníem formado i si es descuidava el meu pare li perdien els fresons i no els menjava allà mateix perquè eren dolços. Ara avui en dia no ho faria, perquè no valen res.
Sí, ens hem acostumat a agafar allò que algú vol que agafem, no? Comprar.
Exacte,
allò que algú vol que comprem. I hauríem d'agafar les regnes i decidir una miqueta
com
més...
Com ho podem fer.
No, doncs no comprarem quan no sigui època, temporada.
Bueno,
hi ha una cosa que sempre he defensat, és que de la mateixa manera que els aliments, per exemple, tenen una etiqueta que especifica doncs, les proteïnes, les vitamines, no sé què, tots els ingredients en què estan fets, crec que hauríem de tenir una etiqueta energètica. És a dir... una etiqueta energètica, una etiqueta responsable, saber de la manera com s'ha produït aquest aliment, o aquest producte, aliments i productes, Tu, per exemple, si vas a un gran supermercat i te vas una samarreta a 15 euros i una a 6 euros, si les dues són iguals i no et donen més informació, probablement et quedaràs la de 6 euros.
Probablement.
Si saps que la de 15 euros està feta de manera més responsable, sense haver maltractat a ningú durant el seu procés de fabricació, si no s'ha maltractat el medi ambient... Potser sí que estàs disposada a pagar aquests 15 euros que val la samarreta, en comptes de les 6 de que val.
Tens raó.
Però aquesta informació ens falta.
No te'ns la donen.
Exacte, aquesta informació ens falta. Llavors crec que en aquest sentit hauríem d'instaurar això, una etiqueta que ens doni una mica més d'informació a tot allò que estem adquirint.
Exacte. Parlàvem de tot això arran de la crisi climàtica. Ho deia a l'entrevista abans, a les 4, que a mi m'agrada molt desmitificar temes i segur que t'has trobat molta gent, Eloi, que relaciona coses que no sé si són conceptualment relacionables si parlem de canvi climàtic, Fa uns quants anys a Estats Units, el Katrina. L'any passat, el volcà a La Palma. Ara tenim el terratrèmol allà a Síria, Turquia, etcètera, etcètera. L'APM dirien, esto es un catàstrofe, no? Tot això està relacionat amb canvi climàtic?
Els fenòmens geològics, no. És a dir, terratrèmols i volcans, no tenen res a veure. Sembla que la Terra pugui estar més enfadada i aquestes coses, però no va per aquí la cosa. Sí que la resta de fenòmens atmosfèrics sí que poden tenir un vincle amb la crisi climàtica. També és veritat que a vegades tendim a relacionar qualsevol fenomen extrem amb la crisi climàtica i fenòmens extrems han tingut. Però molts d'aquests fenòmens, a mesura doncs, que es van fent estudis, sí que a vegades se'ls dona més vincle amb aquesta situació d'escalfament doncs, global.
Un fenomen extrem a casa nostra, i l'estem vivint aquests dies, és la sequera. Mm. Preocupant, no?
Sí, a més, avui hem anunciat doncs, que entrarem ja en estat d'excepcionalitat.
A 224 municipis, si no
sí,
recordo malament.
Sí, això vol dir aplicar ja alguna restricció. No són restriccions severes que afecten el consumidor habitual.
Caminem cap aquí, cap a la restricció severa?
Probablement sí.
Si no plou.
Probablement sí. Sí, és a dir, clar, la sequera es pot acabar en qualsevol moment, eh? És a dir, en un mes de pluges fortes s'han acabat moltes sequeres. La sequera del 2007-2008, vam tenir fa més, això, gairebé 15 anys, la vam acabar en un mes de maig excepcionalment plujós. Es van omplir els pantans. Ara mateix estem bevent l'aigua del Glòria, del temporal Glòria. Vull dir que un temporal d'aquestes característiques pràcticament pot arribar a solucionar una sequera. I no sabem en quin moment arribarà un d'aquests episodis. Però
no es veu encara això, eh?
No. Avui mirava pronòstics estacionals, que són aquests que diuen com seran els pròxims mesos. No marquen una sequera molt forta, però no marquen un excés de pluja, que és el que necessitaríem. La veritat que són uns pronòstics que tenen poca fiabilitat, eh? 50-60% potser, però de moment són les pistes que tenim i les pistes ara mateix no són optimistes.
Ara t'ho deixo fàcil, perquè tenia aquí apuntat. Quina seria la notícia meteorològica que més il·lusió t'agradaria fer? Suposo que plogui.
Clar, en altres ocasions t'hagués dit una nevada en cotes baixes. és veritat. La nevada d'ahir. Jo d'una miqueta més avall, això és molt emocionant. Però t'haig de dir que fa dues setmanes vam tenir una nevada maca que va afectar potser el Pirineu, algun lloc de la Serra Transversal, allò que va nevar Rupit, el Pirineu va nevar molt. Allò ens va fer molt feliços. I ara, quan hi havia la borrasqueta aquesta que anàvem pronosticant aquesta setmana i no sabíem si acabaria donant una llevantada molta pluja o més fred i nevadetes febles, en altres circumstàncies m'hagués fet més il·lusió aquesta situació de nevades i ara no, eh? Jo hagués volgut la llevantada.
Pluja.
La llevantada que has donat
pluja. Pluja.
Clarament, sí.
Ben fet.
Consolva.
Això era una brometa.
Eloi, els meteoròlegs d'aquí de Catalunya tenen molt de prestigi, estan molt preparats i comuniquen molt bé. Creus tu que a la resta d'Espanya s'emmirallen en els nostres meteoròlegs?
Mira, a la resta d'Espanya hi ha molts meteoròlegs que han estat treballant aquí a Catalunya. Aquí abans hi havia una empresa que estava vinculada amb TV3, amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que era el Activa Multimèdia, que tenia el canal Meteo. I llavors el canal Meteo emetia pel canal Satèl·lit Digital i allà era una escola de meteoròlegs. Jo hi vaig treballar pocs caps de setmana, però vaig treballar-hi una temporada i la majoria dels meteoròlegs que corren per Espanya han passat també per aquí. Per tant, sí, Catalunya és una escola de meteoròlegs i tot això d'ensenyar fotografies, vídeos, això ha començat aquí.
T'agradaria tenir un programa de televisió que només parlés de meteo? No.
Jo crec que la dosi exacta està en la varietat, una mica. Sí. És a dir, només de meteo potser seria una mica excessiu, de medi ambient sí, que és interessant, és a dir, que hi hagués un programa com l'Espai Terra una altra vegada, crec que seria molt interessant. Tot i que crec que el format va més... O bé fas un programa per emetre per xarxes, per internet, etc, o bé tots aquests continguts els poses en un contenidor que seria un programa magazín. És a dir, nosaltres el programa Tot es mou, fem moltes coses de medi ambient. El que passa que no és un programa estrictament de medi ambient. Llavors jo crec que ara mateix la tele busca una mica més això.
En aquest sentit, Eloi, quin és el país referencial? Quin país?
Respecte a què?
Respecte
a la
que
comunicació
deies, eh?
Meteorològica.
Exacte.
No et sabria dir. És a dir, els Estats Units, per exemple, saben... Clar, sempre ens emmirallem el que passa amb els Estats Units, no? No sempre és una bona referència. Allà converteixen en mediàtic qualsevol fenomen una mica extrem, no? I tot allò que, no sé, arriba una borrasca molt profunda i un dia, en comptes de dir-li una borrasca profunda, és el que dirien aquí, diuen la bomba meteorològica. Clar, això dona molts clics i molta audiència. Potser n'hauríem d'aprendre una miqueta, però no sé si és el model que hauríem de seguir aquí. Jo crec que està bé creure en el projecte que tenim aquí, en la manera de fer que tenim aquí.
Carme, va.
No, jo ja estic molt contenta de tot el que m'ha contestat. Vull dir, m'he quedat molt encuriosida.
Com va, porteu això? El fred, com el porteu?
Jo, bueno, mira, ja em veus ben tapadeta, perquè sóc molt fredolica, t'ho torno a dir. Però realment, vull dir, és necessari.
Exacte. Jo crec que hi ha perill de que realment el camp i tot, que no s'està cuidant gens, ni estan donant les ajudes, que quan anem a buscar productes no en tinguem.
Mira, ahir parlava amb un productor d'ametlles, els preguntava a veure com va un productor, amb un pagès, d'una cooperativa agrícola que s'encarrega dels ametllers i dels fruiters de fruita seca. I em deia, diu, he anat a fer un viatge a Navarra per veure llocs on les plantes s'adaptarien millor. Per exemple, què els està passant a moltes plantes ara? Molts, en aquest cas, ametllers i avellaners, que no tenen prou hores de descans. Hores de descans són hores de fred. Necessita que hi hagi glaçades, que faci fred a l'hivern, no tenen prou hores de descans i estan més estressades. En el moment que es produeix la floració una altra vegada, que surt la fulla, etc., la planta està patint més estrès per la sequera, per la manca d'hores de descans, i això afecta a la producció. L'altre dia parlava també amb un viticultor, un home que fa 50 anys, de la seva família fa 50 anys que tenen vinyes, i diu que ell abans feia un parte a l'assegurança, no? Una incidència a l'assegurança, una cada 10 anys, doncs perquè hi havia unes pluges torrencials, una calorada, una sequera, etc. Els últims anys n'he fet 3.
És imprevisible.
Any. 2 o 3 cada any. Una per pluges torrencials que m'ha fet el míldio, el fong aquell, una altra per sequera, una altra per calorada, que m'ha malmès la sequera, que m'ha malmès la collita... Clar, cada vegada ens estem trobant més això. La vegetació no sempre és capaç d'adaptar-se. Per tant, moltes de les crisis que hem tingut fins ara, crisis financeres, etcètera, en el fons són crisis inventades. Les crisis reals són la manca d'aigua, la manca d'aliments, i això penso que la manca d'energia ja ho estem patint, no? Què pot passar quan hi hagi manca d'aliments i manca d'aigua?
És que això és el que jo m'estic tement, que tal com estem vivint, que realment, vull dir, ens estem malformant la idea de que no cuidem el que tenim que realment cuidar, que és el dia a dia i els pagesos, que tindre'ls en compte i ajudar-los, no fer tantes obres per Barcelona, sinó que cuidar els pagesos. I mirar que els diners vagin a un futur de la humanitat, perquè si tenim les aceres molt amples però no tenim verdures ni aliments, no podrem passejar per les aceres amples.
Clar, a les ciutats és important que s'hi estigui còmode. A més, la gent que viu a les ciutats en general té una petjada ecològica més petita que moltes de la gent que fa més viatges, per exemple, gent que no que visqui el camp, però gent que viu, per exemple, fora de la ciutat i que ha d'anar a treballar a la ciutat, doncs la seva petjada de carboni, en general, sol ser més... La petjada ecològica sol ser més gran. Per tant, hem de cuidar les ciutats, perquè està molt bé que la gent estigui còmode a les ciutats i visqui bé, però també, sobretot, hem de cuidar el que alimenta aquestes ciutats.
El que ens alimenta.
Exacte, i això és l'entorn.
Si no hi ha pagesos, no ens alimentarem.
És la pagesia, és els boscos, i trobar un bon mosaic, un bon equilibri entre la pagesia, la biodiversitat, etc.
I ajudar-los, perquè ja és hora.
Ajudar-les vol dir estar disposat a pagar el preu real,
exacte,
de les coses, i no un preu fictici, que és el que potser ens hem acostumat.
Perquè realment el pagès és el que treballa i l'intermediari és el que queda als quartos. Uh-huh. I aleshores els que anem a comprar no podem comprar. I tot és una cadena, perdona.
No, tranquil·la.
Tot és una cadena.
No, di, Eloi, no te'n
salves. Un merder.
No te'n salves que t'ho pregunti. No t'han preguntat elles, però t'ho preguntaré jo. Aquest fred que hem tingut aquests dies, que si queda molta estona o no?
Mira, farà fred, o sigui, ara tindrem el fred propi de l'hivern, però la idea és que la temperatura vagi pujant una miqueta, suau, cada dia una miqueta més, fins a arribar a la setmana que ve, que ja tindrem temperatures més o menys agradables.
Eloi Cordomí, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana amb les nostres tieses.
Ha sigut un plaer.
Moltíssimes gràcies, un plaer, m'ho he passat molt bé.
Té uns ulls preciosos, Té uns ulls preciosos.
Com el cel. No?
No, a més te mira i té una cara de bondat i de bona persona.
Com el cel blau d'avui.
El cel blau.
Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.